és quan ens va plantejar de plegar. No? Com és que el 22 es torna a presentar amb el mateix equip? És que no ho entenc. És que és més. És que jo crec, i estic convençuda que no m'equivoco, si em permeteu, que el problema o la gran traïció que parla Oriol Junqueras és perquè Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell en aquest congrés del 24, perquè això es va demanar. Oriol Junqueras li va demanar a la Marta Rovira. Llavors, quina és la traïció? Que la Marta Rovira consideri que hi ha un nou cicle polític, que cal canvi de lideratges. Llavors, no ho sé, tot plegat és extremadament rocambolesc i això no s'ho mereix. No s'ho mereix el partit ni s'ho mereix el país, evidentment.
Mm. Clar, és indubtable, diguéssim, que aquest serà un dels temes que el Congrés haurà de debatre, de com es farà, com es controlarà aquestes estructures, bé, si n'hi ha d'haver, si no n'hi ha d'haver. En aquest sentit, si vosaltres guanyeu, com controlareu que no es creï una estructura bé al partit?
Doncs fent les coses amb traçabilitat i parlant clar i tinguem molta definició de cadascun dels equips. És que un dels problemes, des del nostre punt de vista, és que no hi ha hagut definició de qui, com es prenien decisions. L'última decisió important, més enllà de la consulta que es va fer a la militància respecte a la investidura última del Parlament de Catalunya, va ser el dia del Congrés, i el dia del Congrés el va dictaminar el president del partit, que és Oriol Junqueras, que va ser el 30 de novembre. És a dir, això és importantíssim, saber qui pren les decisions i com, i tenir una militància activa i aquesta escolta també activa dins del partit. És a dir, nosaltres ho tenim molt definit, sabem perfectament quin és aquesta nova Esquerra Nacional, què és el que ha de fer el partit. Més enllà de totes aquestes marranades, deixa-m'ho dir així, que s'estan escoltant dia rere dia, quan, repeteixo, quina és la traïció fratricida que pateix el company Oriol Junqueras? Pensar que potser ha arribat el moment, després de 13 anys, de deixar la presidència, és aquesta? És això el que no perdona? Bueno, doncs, escolta'm, parlem-ho. Al final es tracta d'obrir una nova fase i de que Esquerra Republicana, que és un partit que necessita el país, també, que necessita el país, i de manera molt urgent, perquè jo sóc de les que sempre dic, amb tota la humilitat del món, que quan li va bé Esquerra també li va bé el país. No? Doncs voler-ho fer des de la humilitat, però treballant i treballant plegats, si no hi sobra ningú, Esquerra Republicana, si hi ha molt talent, hi ha gent boníssima, però les coses no es fan així. No es fan així. I això, aquesta part, és trista. Però alhora, la finestra d'oportunitat de cara al 30 de novembre és immensa. Clar que sí, és immensa.
Mm. Clar, guanyeu vosaltres o guanyi el projecte d'Oriol Junqueras, creus que hi ha possibilitat real de refer ponts i integrar-se després una mena d'equip comú? O ara mateix, tal com estan les coses, això és impensable?
Si la pregunta me la fas a mi, que és evident que me l'estàs fent a mi, sí. Des de Nova Esquerra Nacional, evidentment. I mira, justament li demanes a la persona que en el cas que la militància doncs, ens avali i ens doni suport, tindrà aquesta feinada, que és la de recosir, en dins i en fora, perquè jo crec que moltes aliances s'han perdut a fora, també, moltes, masses aliances s'han perdut a fora. I des de dins també, és que, repeteixo, no hi sobra ningú, hi ha gent amb molta vàlua i amb molt talent, Esquerra Republicana, i estan alguns, doncs amb Oriol Junqueras, d'altres estan amb alguna altra candidatura. Doncs, evidentment, és que formem part del mateix projecte, som companys. És que a mi el que em fa explotar el cap, deixa-m'ho dir així, Ricard, és justament això, que ens fem això entre companys. Però de quines traïcions parlem? S'han fet coses malament, òbviament, i extremadament reprovables. Lo de les campanyes de contrast, que existeixen a tot arreu, han de tenir uns límits. S'han de basar en una ètica. I algú va passar aquesta franja, la va passar, doncs s'assumiran responsabilitats. Tot això, de fet, s'està tractant i s'està portant a terme, perquè això no torni a passar mai més. De fet, no hauria de passar enlloc, això. Però més enllà de tot plegat, som companys i companyes. Jo, algú que tingui la vocació, de fet ho ha fet durant 13 anys, de seguir liderant el partit, que parli amb la ràbia i eximint, assenyalant i eximint, doncs, si em permets, un cert odi amb companys i companyes que no han fet més que treballar pel partit amb errors i encerts, que són companys de la seva direcció, de la direcció que va escollir Oriol Junqueras, perquè aquí, recordem-ho, en els congressos d'Esquerra Republicana, diguéssim, és el presidenciable el que escull el seu equip. Oriol Junqueras, i torno, li va demanar Marta Rovira fa pocs mesos que l'acompanyés que l'acompanyés. I es Nova Esquerra Nacional, escolteu, el que volem és que hi hagi un canvi de direcció, de dalt a baix, un canvi de direcció de dalt a baix, però ens sobra tot això. Creiem que no és de rebut en absolut, que no s'ho mereix el país i molt menys s'ho mereix la militància d'Esquerra Republicana.
Clar, però en aquest mateix moment també, senyora Jordà, li estic preguntant per això i vostè ja està entrant, és a dir, també està participant d'això. Que li agraeixo que hi entri, perquè a vegades, quan m'entreixis amb molts polítics, sempre tiren pilotes fora, eh? Vull dir que jo li agraeixo, però vull dir que al mateix temps entenc que és contradictori el que està dient.
Jo intento contestar sempre les preguntes, perquè crec que és important la definició. Deixar enrere les ambigüitats em sembla claríssim i defensar amb fermesa un projecte polític independentista i d'esquerres, que és el que defensem nosaltres i és el que tenim ganes de parlar. Però no hi ha manera, no hi ha manera humana, no hi ha manera humana de parlar de política Esquerra Republicana. Si tots estem conjurats i sabem el que es va fer malament, doncs que s'agafin les responsabilitats de qui ho va fer malament i mirem el futur i mirem endavant. Això és el que ha de fer Esquerra Republicana de Catalunya, la lideri qui la lideri a partir de l'1 de desembre.
Teresa Jordà, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Un plaer, sort, salut.
El matí de Catalunya Ràdio.
Escolta, aquests dos cotxes són iguals o és que hi veig doble?
No, un és llarg i l'altre més curt. El que sí és doble és el pla Moves.
Ara pots duplicar el pla Moves a Citroën C4 i C4X elèctrics. El teu Citroën C4 elèctric des de 23.100 euros. El doble és el millor.
Citroën.
Finançant-lo amb Stellantis Financial Services. Consulta a citroen.es.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Mai t'havies plantejat servir a la ciutadania. Mai t'havies plantejat posar-te un uniforme. I ara vius una vida professional plena d'oportunitats. La teva vida pot fer un gir quan t'ho planteges de veritat. Nova convocatòria de 900 places de Mossos d'Esquadra amb una reserva del 40% de les places per a dones. Servir a la ciutadania des de la proximitat. No t'ho havies plantejat mai? El teu futur comença avui. Forma part del cos de Mossos d'Esquadra. Més informació a mossos.gencat.cat/convocatòria-mossos. Generalitat de Catalunya.
Madrid és gran, molt gran. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Els millors musicals, teatres, els teus parcs temàtics preferits i els millors hotels de Melià. Reserva viatges al Corte Inglés, l'Hotel Melià amb esmorzar inclòs i cancel·lació gratuïta. A més, en exclusiva et regalem dos tiquets d'autobús turístic. Recorreràs la ciutat còmodament mentre gaudeixes les vistes de Madrid. Consulta'm les condicions i reserva Melià amb viatges al Corte Inglés.
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de setembre Irreverente, del premiat ballarí i coreògraf Alejandro Lara.
Un espectacle innovador de l'artista de referència del flamenc actual.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Hola, família, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Només demà a Lidl, 250 grams de pernil cuit extra per 1,69. T'estalvies un 29%. Lidl, marca la diferència.
El matí de Catalunya Ràdio.
Universitat PIME arriba a Barcelona. Revoluciona el teu negoci i descobreix com la intel·ligència artificial pot estar al teu abast. Inscriu-te ja a l'esdeveniment gratuït del proper 26 de setembre al CCCB, carrer Monte Alegre, número 5. Trobaràs tota la informació a fundae.es. Organitzat per Fundae, CP i la Generalitat de Catalunya. Finançat pels fons Next Generation.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Amazon Hub Delivery busca empreses per als seus repartiments locals. Entregaràs paquets diàriament als clients del teu barri quan tinguis disponibilitat. Cada setmana rebràs pagaments pels repartiments i el teu negoci obtindrà visibilitat. És fàcil començar i no cal experiència prèvia en logística. Per més informació, registra't a amazon.es/hubdelivery. Converteix-te en col·laborador d'Amazon Hub Delivery.
Humor intel·ligent, trepidant i sorprenent és sinònim de tricicle.
i han reunit el millor del millor del millor dels seus 40 anys d'història. Hits, a la plataforma 3CAT i a TV3, dimarts a la nit, després del piro musical de la Mercè. Patapua!
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Lo riu no, que no me'l prenguen. Va pensar sense adonar-se que s'estava declarant, ella també, a aquell riu que potser, només potser, no s'havia atrevit a estimar. De Arran de l'Ebre, de Cinta Arasa. Setmana del llibre en català.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh?
Sí que no més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Un, dos, 3 TV3. Xirimoia és el Sant Grial. Xirimoia, Jesús ha ressuscitat.
Cronòmetre, pum, a veure quant tardem a fotre'l fora. Va, va.
Vosaltres mateixos amb Andreu Buenafuente, avui a la plataforma 3CAT i a TV3.
L'operació a la regió de Kursk ajuda...
Després de mesos de guerra desastrosa entre Israel i Gaza...
Estem pendents aquí, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Catalunya Migdia.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
El matí de Catalunya Ràdio.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Un minut, seran un quart d'11 del matí. Podem saludar a aquesta hora ara l'expresident d'Esquerra Republicana, candidat a recuperar la presidència del partit, Oriol Junqueras. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres.
Aquest cap de setmana li hem sentit un discurs molt dur contra els seus excompanys de direcció del partit, sobretot per la part de comunicació del partit, per la campanya B. Expliqui'ns quan va vostè saber que existia aquesta estructura.
Doncs en el mateix moment en què ho van saber tots vostès, en el que ho va saber vostè mateix o l'opinió pública o els seus oients, en el moment en què es va començar a fer públic a través dels mitjans de comunicació, i perquè abans no és evident que no en sabia res.
Una de les coses que sempre se li retreu és perquè no parla al moment, és a dir, per què no n'havia dit res fins ara?
Doncs perquè vaig fer una entrevista, una única entrevista, en la qual deia que em semblava que era millor no fer entrevistes i ser prudent en l'ús de l'opinió, en l'hora d'expressar opinions, perquè em semblava que veig en aquell moment que els draps nets o bruts és millor rentar-los dins de casa i, per tant, durant molts mesos he intentat ser extremadament prudent i no fer cap mena de declaració. Al mateix temps, també em sembla que és la meva obligació i la de tothom dir que hi ha coses que han passat que no haurien d'haver passat i que ens hem de comprometre tots a que no passin en el futur. Per tant, jo he sigut prudent a l'hora de parlar, sí, he estat molts mesos sense fer cap entrevista amb cap mitjà de comunicació, també, però em sembla que també hem de dir amb claredat que hi ha coses que no han de passar.
No va parlar de noms, per això.
No vaig dir cap nom ni tampoc ho faré ara. Si és que sóc capaç d'esquivar les preguntes que vostè em pugui fer sobre noms concrets, perquè crec que no aporten res, perquè crec que els noms són els que s'han publicat en mitjans de comunicació i, per tant, que no cal que jo digui cap nom. Jo senzillament el que dic és... i que és el que vaig dir el dissabte. No vaig dir cap nom i vaig dir que hi ha coses que han passat que no haurien d'haver passat i que ens hem de comprometre a fer tot el possible perquè no tornin a passar. Jo crec que això no és ser dur. Jo crec que això és el que hauria de dir tothom. I que tothom s'hauria de comprometre en aquest mateix sentit. I que, al contrari, no només no és ser dur, sinó que vaig ser molt curós justament en no dir cap nom.
És a dir, li sorprèn, per exemple, abans sentíem a Teresa Jordà aquí en aquest programa, deia que està decepcionada amb vostè. Li sorprèn aquest tipus de valoracions?
No, ni em sorprèn ni em deixa de sorprendre. Jo respecto les opinions de tothom i en la mesura que sigui veritat que està decebuda, doncs em sap greu perquè preferiria que no ho estés i preferiria que, al contrari, que estés entusiasmada. Si està decebuda, doncs em sap greu i si en alguna mesura pot contribuir a reduir aquesta decepció, doncs jo ho intentaré. Ara, no crec que ningú pugui estar decebut perquè algú digui que hi ha coses que han passat que no haurien d'haver passat. Doncs és evident, hi ha coses que han passat que no haurien d'haver passat i que ens hem de comprometre que no passin. Jo crec que això no pot decebre ningú. Ara, insisteixo, mira, si algú està decebut, doncs em sap greu i espero saber-me explicar prou bé com perquè aquesta decepció disminueixi.
Clar, vostè no vol parlar de noms, però Rovira, quan van fer pública aquesta informació, per exemple, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, va acusar-lo vostè mateix de voler-se expulsar les responsabilitats i va assegurar que en fi, que vostè podia haver estat darrere, fins i tot, directament, d'aquesta informació. Vostè amb això no hi té res a dir.
No, jo crec que el que haig de dir respecte a això és que vostès, vostè mateix, el mitjà que vostè representa i molts altres mitjans han explicat moltes coses. I jo sé que a vostè li consta, perquè ho he sentit explicar en el seu programa i ho he sentit explicar a tota la societat catalana, que en alguns d'aquests àmbits doncs jo no hi era, o en cap d'aquests àmbits jo no hi era. Sí. Vostès han publicat unes informacions que crec que deixen les coses molt clares i per tant, no és que sigui la meva opinió, és que és el que tots vostès, a través dels mitjans de comunicació, en l'exercici de la seva feina, doncs és el que han explicat. I per tant, jo no vull insistir-hi, no pas perquè no em doni la raó a mi mateix, sinó perquè crec que no cal i perquè crec que és més responsable no insistir-hi. És a dir, vostès ho han explicat, jo no ho puc explicar millor del que ho han explicat vostès, i el meu compromís és que tot això que no hauria d'haver passat, doncs no torni a passar. I crec que ningú es pot ofendre ni ningú es pot decebre per afirmar-ho en aquests termes. Al contrari, jo voldria tornar a reiterar, com hem fet tantíssimes altres vegades, el meu respecte i la meva consideració cap a tots els meus companys i companyes o cap a la immensa majoria d'ells, si vostè m'ho permet, potser amb l'únic matís de que qui ha pres determinades decisions potser doncs no... És evident que no les hauria d'haver preses. Segur que no les hauria d'haver preses. Però jo voldria expressar la meva consideració i respecte per la immensa majoria dels meus companys i de les meves companyes. Al mateix temps, no només això, jo voldria expressar també el meu agraïment per la feina que han fet en tantíssims àmbits, en gairebé tots els àmbits, durant gairebé tot el temps. I l'únic matís em sembla que està justament en aquest aspecte, que és que hi ha el tema dels cartells o el tema del que sigui, doncs jo crec que no només tinc dret, sinó que tinc el deure també de dir que no em sembla bé, i crec que tots aquests companys i totes aquestes companyes, gairebé sense excepció, estaran d'acord amb mi que això no hauria d'haver passat. Per tant, no crec que estigui dient res que pugui ni escandalitzar, ni ofendre, ni decebre. Al contrari, que dic el que ells mateixos pensen. Estic segur que ells també pensen, ells i elles també pensen això.
Però vostè era president d'aquest partit. Quina responsabilitat en té, vostè?
Doncs tota la responsabilitat de gairebé tot, jo crec que amb una única excepció. D'allò que va haver-hi, que es van conjurant que no ho sabés. I jo crec que vostès ho han explicat, i jo crec que ho han explicat altres mitjans de comunicació,
sí.
Que és que doncs, des del gener del 2018 va haver-hi algunes persones que van decidir prendre un seguit de decisions a través d'un determinat àmbit de WhatsApp o de Signal, i que un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés, i que quan vaig sortir de la presó, doncs continués sense saber-ho. Però és que jo insisteixo, ho he llegit en mitjans de comunicació que ho expliquen, perquè han tingut l'ocasió de comprovar-ho, de demostrar-ho, de preguntar-ho i d'obtenir respostes, i en alguns casos aquestes respostes han sigut públiques i han sigut amb rodes de premsa en les quals, doncs, s'ha reconegut, per exemple, entre altres coses, doncs, la contractació de mariachis. Bueno, doncs, no, és evident que no em sembla bé. Sí? No, crec que ho haig de poder dir. No crec que o sigui, no crec que hagi de... que això no ho pugui dir. No crec que això ho hagi de callar. No em sembla... No em semblaria bo que no pogués dir això, perquè és el que sent tothom, és el que sent tothom, tota la militància del partit, i segur que també molts en aquests moments potser doncs diuen, bueno, doncs estic decebut, d'acord, ja ho entenc, i em sap greu que ho estiguin, però estic segur que pensen exactament el mateix que jo, i jo el mateix que ells.
Per cert, deixa'm fer-li una pregunta que van sortir a la tertúlia, ja el deixo, que sé que té pressa. Vostè el 28 de setembre del 2017, és a dir, l'endemà del 27 de setembre, on era?
De l'octubre, vol dir.
De l'octubre, perdoni, de l'octubre, sí.
Jo estava deixi-m'ho explicar en sí. Aquests termes que són certs. Jo estava en la meva comarca i estava intentant ajudar a que les coses anessin el millor possible, i parlant amb molta gent perquè anessin el millor possible, i la prova d'això és que el dilluns 30 jo vaig anar a la meva conselleria. En aquell dia hi vam anar el Josep Rull a la seva, jo a la meva. Aquell dia jo vaig anar al Parlament de Catalunya i aquell dia vaig anar a fer alguna entrevista en algun mitjà de comunicació rellevant del país, per exemple, a TV3. Per tant, em sembla que és evident que vaig continuar fent la meva feina, la feina que em sembla que tothom esperava de mi, fins al darrer moment, perquè, insisteixo, ho vaig fer en el govern, ho vaig fer en el meu departament, ho vaig fer en el Parlament i ho vaig fer en els mitjans de comunicació aquell dilluns 30 d'octubre.
Gràcies. Que abans de la tertúlia sortia aquest dubte de no sabíem on era Oriol Junqueras, dic, bueno, com que el tindrem, doncs, ja li preguntarem directament. Ja està.
Treballant, i és fàcil de comprovar. En tots els mitjans de comunicació aquell dia se'n van fer ressò, diguem-ne. Per tant, no és un misteri.
D'acord. No, misteri resolt.
L'entrevista existeix, si algú la vol veure. La veritat és que ara no recordo exactament si va anar molt bé o molt malament. Espero que anés molt bé, però si algú la vol veure, segur que la pot recuperar de TV3. I es pot veure també en tots els informatius d'aquell 30 d'octubre i del 31 d'octubre, perquè el 31 d'octubre també vaig anar al Parlament. es pot veure en tots els informatius això, que, i a més els informatius de tots els mitjans ho destacaven. Destacaven que havia anat a la conselleria, que havia anat al Parlament, que havia anat a fer entrevistes als mitjans de comunicació. Per tant, crec que no pot haver-hi cap misteri en el sentit de que va ser extremadament públic. Devia ser la cosa més pública d'aquell dia, això.
Oriol Junqueras, gràcies per acompanyar-nos.
Ha estat un plaer i espero que també hagi sigut útil per vostès i per aquells que ens escolten, i voldria reiterar això, que el meu respecte per a tots els companys i totes les companyes, però també això, aquest compromís que crec que és compartit, de que hi ha coses que no haurien d'haver passat i que ens hem de comprometre que no passin, i que estic segur que serem moltíssims, que serem una immensa majoria els que intentarem treballar en aquest sentit.
Doncs Oriol Junqueras, que tinguis un bon dia. Gràcies.
Gràcies, bon dia, bon dia.
David Madí.
Bé, se'ns ha escapat. Se'ns ha escapat amb això, perquè no el 32 d'octubre ens importa un rave. El que és important és que passava la tarda del 27 d'octubre, quan s'ha declarat la independència. Hi ha un govern, va del Parlament al Palau de la Generalitat, i ell desapareix aquella tarda. Simplement aquest és un punt...
Sí, ja insistirem el proper dia.
És un punt... que no té explicació a dia d'avui. Dit això, bé, jo no sé si se'n donen compte, però s'estan endinsant en un congrés que els hi sortirà molt malament, perquè els hi sortiran fragmentats, sortiran trencats, i sobretot sense haver abordat res de fons del que realment ens afecta, no?
És a dir, però queden dos mesos, també.
Queden dos mesos, però espero que ho sàpiguen rectificar.
Si durant dos mesos hem de viure això, realment, crec... és que no quedarà ni l'apuntador.
Jo crec que el que hauríem de fer és una profunda reflexió de què ha passat aquests anys, de l'estratègia que els ha conduït a una derrota electoral molt profunda, a un panorama del sobiranisme amb ruïnes, i veure què passa a partir d'ara. I també val per Junts, que també haurien de fer la seva reflexió al voltant de tot això, no? Jo crec que això és el que políticament hauria de ser transcendent, el que hauria de ser el resultat d'un congrés positiu amb tot això. Però vaja, van camí, sembla ser, de tot el contrari, no?
Núria.
Sí, jo crec que el problema és que allò de la B no ho han aclarit des del principi que va sortir. És a dir, que per què s'allarga aquesta crisi? Doncs perquè no han explicat ben bé com es feien els pagaments i per què. És a dir, per què no pagava directament Esquerra aquestes campanyes, sinó ho feia una empresa a fi que pagava a gent que li ordenava el partit, i per quin motiu doncs no ho feia amb el seu propi logo. Llavors, jo crec que hi ha una diferència entre la candidatura que es diu rovirista, però que la Rovira no hi és, i que Marta Rovira també va defensar el Consell Nacional, amb Junqueras, que és que Marta Rovira defensa les campanyes que en diu de contrast, i Teresa Jordà també ho ha fet, i situa els cartells com una excepció, com que se'n va anar de les mans a tota aquesta campanya. Llavors, Junqueras el que fa aquí és desmarcar-se de tot això. I crec que l'explicació és perquè el responsable d'aquestes campanyes de contrast era Sergi Sabrià, que és molt proper a Marta Rovira, i que amb Junqueras mantenia un enfrontament ferm des de feia molt de temps. I aquesta, em sembla que és l'explicació per la qual hi ha aquesta diferència. A partir d'aquí, estaria bé que ho aclarissin tot, i també, a l'hora de normalitzar això de les campanyes de contrast, que no sé exactament què vol dir, a mi m'agradaria posar sobre la taula, ara que des del govern espanyol doncs, es vol regular això de les fake news i què són mitjans o què no són mitjans, si els partits poden o volen influir o manipular l'opinió pública a través de perfils que no són reals o que són anònims, és a dir, això... és acceptable o no és acceptable? Això com es paga? És a dir, per què hi ha empreses que es dediquen a això, a fer aquest favor a aquests partits?
Serveis.
Aquests serveis
de comunicació.
De comunicació, que no se sap ben bé en què consisteixen, perquè portar mariachis a una seu d'un altre partit o dedicar-se a confrontar rivals polítics amb... a través de les xarxes socials, que diuen que això és una cosa que fan tots els partits, doncs per què ho fan tots els partits? És a dir, per què no fan un debat que no sigui a través de campanyes anònimes? I sobretot els pagaments d'això, perquè ara avui dia no sabem els contractes que tenen partits amb empreses perquè no són transparents, malgrat que la llei de transparència els hi obliga. Llavors, Això és un punt que a mi em sembla rellevant, sobretot a l'hora de controlar què fan quan arriben a l'administració, a qui contracten, a qui deixen de contractar, perquè seria bo per prevenir la corrupció.
A veure, primer sobre el to, no? Com a mínim la intervenció aquí estava com un xai. O sigui, que contrasta molt. O sigui, ara diu, jo respecto tots els del partit i jo els abraço i aquest rotllo cristià del Junqueras, però el dissabte estava dient que hi havia ferides que s'havien de desinfectar, que sonava el ministre Borrell, el to. O sigui, el to va ser... O sigui, és normal, jo penso, que la Teresa Jordà sortir dient, ostres, hi ha gent que està una mica sorpresa amb la beligerància. Sobre els motius de la beligerància per marcar distàncies, com explicava la Núria, home, jo crec que és normal, perquè al final... segurament com més voltes li vagin donant a tota aquesta, no sé com dir-ho, per no dir una paraula,
porqueria.
Sí, aquesta porqueria, doncs potser menys esforç haurà de fer per explicar un, si és d'alguna manera o no és el principal avalador del pacte amb la Diputació amb el PSC, si posar de secretària l'Hisenda Alemany no és un senyal inequívoc de que el gener Esquerra tornarà a estar al govern, o sigui, no sé, hi ha tot de coses que no sabem, no només el 27 d'octubre. Esquerra vol tornar a estar al govern? El senyor Junqueras vol governar amb el senyor Illa o no? Va votar a favor de l'investidura del senyor Illa o no? Per no dir, com dèiem abans, que no sabem res d'habitatge, de fiscalitat, o sigui, aquests debats espero que apareguin en algun moment. Per acabar... hi ha una persona que m'agrada molt com piula, si se'm permet, que és l'Arturo Puente, que deia l'altre dia, diu, si puc citar literalment un tuit sobre això, deia, després de 4 davallades electorals de por, perdre la Generalitat, alcaldies de 2 grans capitals, la clau única de la influència al Congrés, a més de sortir de tot això amb un full de serveis més aviat prim en matèria transformadora, Esquerra farà un Congrés sobre uns cartells. No es pot dir d'una manera millor, Paco. És a dir, estem en aquest escenari.
Paco, molt breu, sisplau. Sí.
Jo crec que Junqueras ha estat molt bé, ha deixat clar per què fa el que fa i la legitimitat i dignitat que enfront del que ha succeït. Queda clar que el partit estava en mans de Marta Rovira i el van trair, i el Pere Aragonès, que és una realitat objectiva que tothom coneix i que no es pot defugir d'això. Jo penso, a més, que ell ha estat molts anys com a president, però no podem oblidar amb un parèntesis molt llarg, amb el qual jo crec que té tot el dret de presentar-se i d'intentar posar fil a l'agulla amb el seu projecte de que vol per Esquerra i per Catalunya, està el dret. I lo de l'Hisenda Alemany em sembla molt encertat, no? És a dir, cal obrir a l'Esquerra Republicana, és una persona molt valuosa i molt intel·ligent i que ho ha fet molt bé, i bueno, ja després, si guanya Junqueras, veurem si vol aprofundir la relació amb el PSC o vol ser la marioneta del Sánchez, que és el que sembla que vol la Marta Rovira i el seu equip. Mm. Jo és la sensació que tinc.
T'has de fer militant, bueno, Paco, ja. Jo crec que ja...
No, jo intento analitzar objectivament. Sincerament, és dir, jo crec que... Mira, el pacte de la Marta Rovira és una desfeta per Esquerra brutal, no? Jo cada vegada que veig a l'Illa amb el rei d'Espanya i el veig amb la bandera d'Espanya, em donen ganes d'aplaudir i dir, mira, Marta, aquí tens el que volies, no? És dir, normalització institucional, Catalunya torna a estar a l'agenda i Catalunya torna a estar amb l'objectiu prioritari de construir Espanya, una Espanya plural, diversa, que respecti el català, que quedi clar, jo soc català i em sento molt català, no? Mm. I m'encanta que l'Illa faci això. Altres coses discrepo, que quedi clar.
Anem a la peixateria.
A veure, Carmeta, o sigui, és escudella i carn d'olla, vedella amb bolets, conilla amb cargols, ous de porc a la brasa, i ara crearem un grup que es dirà sèpia amb mandonguilles. Ja, si fotem. O sigui, els del carrer, sèpia amb mandonguilles. Els del bloc d'aquí davant, han dit això, vedella amb bolets, no? Si hem de fotre...
Està bé,
els grups
està bé, està el Feixeres. Bon dia. Amb tomàquet amb anxoves, es deia el grup.
Sí, per això, que dic, mira, veus, hem canviat molts que teníem grups de veïns veïns del carrer. Dius, hòstia, noms tan avorrit. En canvi, ara tu, els d'Escudell i Cardolla, quedem demà a les 4, saps? I, per tant, penso que hem d'aprofitar les coses bones que tenen aquests dies tota aquesta moguda, perquè de merda ja em fan córrer prou. Vull dir que està bé.
Bon dia, amics.
Sardines a la planxa serà el nostre grup.
Exacte. Sardines a la planxa, ben fet. Escolta, s'ha d'agrair les ganes del senyor Madí de deixar... O sigui, de parlar clar i no fotre aquí tecnicismes. I quan, diguem, retirar les armes als quinquis, tothom ho ha entès.
Eh que sí?
Portava mitja hora que si conceptes tècnics, que si intervencions, que si més ajuda... Va, retirar les armes als quinquis. Només que aquí passa una cosa, que els quinquis d'en Madí no són els mateixos que els quinquis del Llong.
Ara.
No, o sigui, són dos quinquis diferents. No,
ves que no hi hagi massa quinquis.
Però estem d'acord, una cosa, vosaltres teniu armes blanques, no la peixateria?
Home,
i tant. Sí, uns tallants.
Bueno, hi ha un rato quan estem allò de costat allà, que hi ha alguna discussió, a dos dits, ens queden del nas d'un de l'altre, i dic, saps? Aquella amenaça de dir, o calla, saps? Vull dir que també et diré això. A mi, seguint, he anat un moment al servei, m'estava pixant, sí, parlant clar, sí, i quan he tornat, he sentit en Pau Llong dient, la Mercè era un puto caos. I he pensat, pobra dona, la que deu estar passant. Després he vist que parlava de la festa major, però al moment la frase és, la Mercè era un puto caos, i he pensat, pobra dona, portar-lo un psicòleg perquè les ha de passar punyeters. Després he vist que parlava de la Mercè i tot plegat, i va, menys mal. Sí. Ha sigut un matí profitós.
Ha sigut un matí molt bo, perquè hi ha hagut el moment samarretes, també.
Sí.
També.
Jo ara ho deia fora d'antena, que li havia regalat una samarreta del Pau al David i que se la posi.
Jo no veig en David Madí vestit amb les samarretes d'en Pau Llong, no li veig.
David Madí que té les seves inicials a la camisa com a bona persona, que no és un quinqui. Com a bona persona que no és un quinqui.
Perquè així saps que és la meva camisa.
No és que li enviïs un missatge directe per Twitter, un DM, no, és que són les seves inicials a la camisa.
És que aquest detall el sabíem. En David Madí...
Doncs jo crec que per Carnaval hem de fer un canvi de vestuari. Hem de posar la cadena del Pau al David i el vestuari del David.
Ricard, no ho aconseguiràs, Ricard Ostrell.
Això no estava... No ho aconseguiràs.
Bueno, tenim temps. Fàcil,
amics, tenim temps. No ho donem per perdut, encara.
Ara que has dit amics, amics... Bueno, s'ha descobert l'amistat a Maruany de Junqueras. Home. Aquesta amistat, això ha sigut notícia. Això ha sigut notícia. I l'amistat Arturo Puente-Pau Llong també ha sigut notícia. Vull dir que... Ostres, quin matí tan bonic que porteu.
Maco.
Paco, volies dir?
No, vull aclarir que no és, jo no sóc amic del Junqueras, ja m'agradaria, perquè em sembla respectar.
Ja t'agradaria?
Sí, per què no?
Sí, sí, sí.
És dir, no, és que, escolta, teniu una visió... Estàs
enamorat, Paco, del Junqueras, estàs enamorat.
Jo respectava molt el president Pujol, per exemple.
Ho sé.
És dir, jo crec que una cosa és l'amistat i l'altra, jo el que sento pel Junqueras és respecte. Em sembla un home coherent.
Sempre ho has dit.
La gent pot pensar que ho dic perquè sóc amic d'ell. Jo no recordo haver dinat mai amb ell, perquè ni dinar, ni sopar, ni esmorzar.
Molt bé. Doncs ja farem un pal tomàquet.
Respecte.
Abans d'acabar...
Amistat, i poso respecte.
Clar, digues,
Fel. Abans d'acabar, Ostrell, com estàs?
Bé.
Val, hòstia, és que ahir van començar a arribar missatges de ploreres. Collons, quin dissabte al vespre ens vau fotre a Catalunya.
Sí, noi, sí.
És que em va parir, va ser maco, però collons. La gent ahir anava perquè un mercat d'Arbúcies, tothom amb el moc al nas encara, allò... Què passa, collons? Vaig veure el col·lapse ahir. Va ser fort, allò.
Va ser fort.
Bueno, una abraçada, recupereu-vos.
Estem recuperats. Va, que tingueu una bona setmana. Adéu-siau.
Vinga.
David Madí, Paco Maruany, de Núria Oriols i Pau Llong. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Bon dia. Adéu-siau.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia nota del color de la neu i la resposta era blanca. Una blanca és una nota musical equivalent a la meitat d'una rodona i el color de la neu és blanc. 1503. Dels 1532 participants l'han encertada gairebé tots. Per tant, avui només dona 5 punts per a la Copa. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Isabel Clapés Lluís. I avui també ens heu dit Elvira, Bemoll o Neutre.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho vam fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Busques els materials més exclusius i innovadors per casa teva? A Porcelanosa no tenim límits. Tu ho imagines, nosaltres ho creem. I ara, del 20 de setembre al 5 d'octubre, aprofita els dies Porcelanosa, amb descomptes molt especials per cada estança de casa teva. Visita la teva botiga més pròxima, Porcelanosa.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris de vegades no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 40 5 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Vols visitar una de les 7 meravelles del món? Una de les civilitzacions més antigues? Viatge a Egipte amb Viatges al Corte Inglés, Tour Mundial i Explora Traveler. Viu la seva fascinant història a través del Nil i descobreix l'oasi de Fayum. Reserva-ho ara des de només 580 euros. Consulta les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
A Viatges al Corte Inglés ja hem escrit la carta de Nadal. Benvolgut desembre. Enguany vull viatjar. El final de l'any és el moment perfecte per escapar-se i gaudir. Viatja a la Lapònia, mercats de Nadal, Nova York... Reserva ara sense despesa de cancel·lació i amb nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions de Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4 minuts seran 3 quarts d'11. Aquesta hora ens acompanya Núria Ribó. Què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
T'agrada conduir, tu?
Ja no.
Ja no?
No. Pràcticament no condueixo. Ara tenia bogeria als 18 per treure'm el carnet. Jo crec que a la meva època tothom, i ara, en canvi, al meu voltant, la gent jove és que passen quantitat
de... Potser hi ha una moda de deixar de conduir,
sí,
eh?
Sí, sí, ja ho he vist al meu voltant, sí. Sí, sí, la gent més jove passa.
Bé, avui ens preguntarem, amb la Núria Ribó, si s'ha de limitar l'edat de conduir. Per fer-ho, hem anat a veure l'instagramer Iaia Angeleta, de 93 anys. Ho ha fet el Nil Marvà.
I Angeleta, bon dia, com estàs?
Molt bé, gràcies a Déu.
Cap on anem avui?
Avui anem fins a Tavèrnoles, anem a les Tavèrnoles.
Ara som dins d'un Fiat 500. Aquest és el teu cotxe ara mateix?
Aquest és el meu cotxe, sí. Oh, ja és una mica vellet, eh?
Sí?
Saps què fa que el tinc, aquest cotxe? 11-14 anys, és petitet, aparco tot arreu i em va molt bé, amb aquest cotxe.
Al 50 et vas treure el carnet de conduir?
Sí, perquè el meu marit no en tenia. Jo li deia, treu-te el carnet, deia, ai, em fa mandra. Dic, doncs m'ho faré jo. No corro gaire, vaig a poc, miro molt els stops, miro molt els senyals.
Però et poses música...
Ah, no, això no. Això no. Saps per què? Perquè a mi la ràdio em distreu. Has d'escoltar les notícies, jo estic més per la carretera que no pas per la ràdio. Veus, aquest mateix ha arrencat i no ha mirat a veure qui érem aquí mateix. Si jo hagués anat de pressa, ja suquem. Ho has vist, quina imprudència?
Sí, sí, ha arrencat directament.
Ah, perquè aquest jovent corre molt com uns beneits. Jo corro molt poc, jo vaig molt a poquet a poquet.
Cada quant has de renovar el carnet de conduir?
Cada any. Em miren la vista, l'oïdo, em fan fer aquelles proves del volant, allò que no surti el cotxe de la carretera.
Sí, de tant en tant pita, fa aquell pitido.
Sí, però allò ho veig molt difícil, la gent ho facin perfectament, tot bé.
Hi ha gent que diu que l'edat del carnet de conduir s'hauria de limitar. Tu creus que...
Hi ha gent gran que condueixen més bé que el jovent i gent gran que tampoc condueixen bé.
Si ara de sobte et diguessin ja no pots conduir,
sí,
què et passaria, què pensaries?
No, pensaria, és tant que treguin el carnet si tu encara condueixes bé. El que vulgui que li vagi fent un vol a Tavèrnoles, li cobro 400 euros cada vol que faci.
Però si són 15 minuts, ja, Angeleta.
Oh, bueno, però el treball es paga.
Però 400 euros? És molt, 400 euros?
No gaire.
La iaia Angeletat té 93 anys. Avui ens preguntem si s'ha de limitar l'edat de conduir. Un de cada tres morts en accidents de trànsit de la Unió Europea és més gran de 65 anys. En el cas de Catalunya és un de cada quatre. I, de fet, des de principis d'any, de les 33 persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 7 tenien més de 65 anys. Tu què en penses, Núria? S'ha de limitar o no?
No, jo no crec que s'hagi de limitar. El que, clar, quan tu penses en la gent avui de 65-70, no és la mateixa gent de l'època dels meus pares. Estem molt millor, això està clar. I, a més, s'està notant en tot. Si amb la jubilació també s'allarga, per alguna cosa és, perquè consideren que la gent està en millor estat de salut mental i de tot per poder tirar endavant. Ara, dit això, el que penso és que s'han de fer uns bons anàlisis i revisions mèdiques. Això sí que estic absolutament d'acord, perquè realment les que passem són de xichimocho, m'entens? Vull dir, jo ho passo cada 5 anys i em sembla una borrada. I el que deia la iaia Angeleta, allò de seguir dintre la ratlla, a vegades, vull dir, això és saber conduir.
Com ho ha vivit? Això és una bestiesa. 90 anys a treure's el carnet, que anava pitant tota l'estona i passava...
De moment, bueno, Europa de moment no ha frenat, però jo també veig per on t'ho frena, perquè realment aquests sectors de gent gran són els votants del PP europeu, el PP a Espanya i el PP arreu, m'entens? Els sectors més conservadors volen conservar també el vot de la gent gran. Per això els hi piquen l'ullet i de moment ho van ajornant. Veurem fins on anirem.
Mira, també ens acompanya l'Àlex Requena, professor d'autoscola. Què tal, Àlex? Com estàs?
Hola, molt bon dia.
No sé si et ve gent molt gran a través del carnet o no?
No.
No.
Cada vegada som menys joves, hem de dir també que és de 18...
Ah, sí? Ja no més tard, cada vegada?
Sí. Oh. Mm-hmm. Però gent gran, què és gent gran, no? Perquè que vingui un nano de 36, una noia de 43, són molt joves encara, eh? Mm.
Clar, perquè el que fem el pitjor als conductors, què és? I amb l'edat hi ha alguna cosa que es deteriora realment més?
El que pitjor fem als conductors és que no tenim cap. És a dir, per exemple, parlem de la bellesa, no? S'ha de conduir i no s'ha de conduir. El meu pare, com era profe d'autoscola tota la vida, ell ja va raonar i va dir... No estic en condicions. No va fer falta un examen mèdic per dir-li que no podia. Ja no veia bé, ja no escoltava bé i la seva coordinació no era l'adequada. Va dir, ho deixo. El problema és que no tenim cap. Per això conduïm i hem begut, conduïm i hem pres drogues, estem molt cansats i conduïm. El tema és que tenim una mala educació vial i no som conscients realment del perill que tenim quan conduïm. Aquest és el problema.
Que no sé, per això, per exemple, tu si ets més prudent ara... O quan eres jove, quan començaves?
Jo és que he viscut a una autoscola, jo he sigut prudent sempre.
És que tu, clar, no ets un exemple. Clar, però en general, diguéssim, agafem confiança, per tant, també estem més distrets.
Sí, però també sé que em despisto més, també. Jo ja no tinc els reflexos com abans. Ja estic molt bé, però tinc molta cura, també tinc fills, això també fa, no? Vas amb la família, vols arribar sempre, vols arribar bé, i tampoc vols que... fotin una multa,
No, jo penso que ara s'ha de tenir molta més cura que abans. O sigui, no només els artilugis de telèfons que continuem utilitzant, sinó que el mateix cotxe té aquelles pantalles de televisió que dic jo. Jo quan conduïa, jo vaig començar, evidentment, no existien.
Ara és
no
un
existien.
Cinema, entres un cotxe i hi ha moltes experiències.
Absolutament, és com una cabina d'un pilot d'aviació, allò que no mires, dius tants botons. I altres coses són tots els artilugis que hi ha pel carrer a les ciutats. Vull dir, des del patí, no, la bicicleta està tota la vida, però augmentat amb els últims 20 anys per realment les campanyes de que es anéssim en bicicleta, però després estan tota una sèrie d'artilugis que et fan que tinguis que anar amb molt, molt més al compte, tot i tenir carrils que no els respecten sempre.
Sí, i ara, per cert, Europa es va plantejar o es va dir en el seu moment que potser enduriria les mesures a l'hora de robar el carnet per aquest tram d'edat més de gent gran. Això no, de moment sembla que no passa, de fet... La Direcció General de Trànsit, en el cas de Catalunya, sí que diu que això de que volen fer controls més exhaustius també tampoc és cert, no, Sílvia Solanes?
Sí, exacte. Ha desmentit rotundament que aquestes informacions que circulen, que els exàmens mèdics seran més exhaustius a partir dels 65 anys i que amb determinades malalties s'ha acabat posar-se al volant, diuen que de moment d'això res de res.
Uh-huh. I el que sí que diu el Servei Català de Trànsit és que proposarà revisar el paper que fan aquests centres de reconeixement una mica en la línia que apuntava la Núria, no?
Sí, és una mica el que deia això, i volen posar sobretot la banya en el tema de la formació. De tota manera, el Servei Català de Trànsit baixa una mica i ara farà com una mena de prova pilot a 200 persones més grans de 55. Volen veure el sistema aquest de renovar el carnet, a veure com és ja a partir dels 55 anys, per veure si s'ha de fer algun canvi. Però, com deia, posen la banya sobretot a la formació. Això és el que deia el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Quantes vegades hem passat per alguna formació els que tenim carnet, des de que ens vam treure el carnet? Cap. No hi ha una formació contínua, no sé que hagis perdut punts.
I què proposa exactament el Servei Català de Trànsit?
Doncs proposa això, que siguin els centres de renovació de carnets els que es facin una actualització dels conductors sense examen i, sobretot, que informin.
Els conductors de motos majors de 55 anys que renovin la moto, per exemple, li pots donar la informació de quantes víctimes mortals en moto hi ha a partir dels 55 anys. Aquí ho tens.
El RAC també fa anys va fer ja un seguit de recomanacions per a aquest tipus de col·lectiu, bastant sentit comú, circular sobretot amb llum natural, evitar de nit, evitar també condicions meteorològiques adverses, hores de congestió i descansar cada dues hores, i si hi ha dubtes sobre la medicació que es pren, doncs consulta abans al metge.
Podem saludar a aquesta hora, 10 minuts per les 11, el president de l'Associació Catalana de Centres de Reconeixement Mèdic, del Centre Mèdic de Barberà del Vallès, Joan Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé què li ha semblat el que sentia abans de la iaia Angeleta, 93 anys, conduint com a conductora. Què és el que es troba vostè, també, amb la gent més aviat gran?
Aviam, sobre aquest tema, amb el que comentàveu aquí estem bastant d'acord, que no crec que la DGT estigui per aquesta possibilitat de limitar l'edat de conducció, sinó per el control individualitzat de les persones que condueixen. Clar, el tema és que, per exemple, una persona de 80 anys pot estar millor que algunes de 70. Per tant, limitar seria molt complicat en aquest sentit. I no crec que, per les dues raons que dèiem, que es comentaven tant polítiques com pràctiques, no crec que sigui aquesta la idea que té la DGT. Llavors, doncs, una miqueta el tema és que des de sempre s'ha donat l'opció a que els centres de reconeixement mèdic siguin els que facin aquesta feina de control de la conducció. No es tracta de retirar permisos, sinó d'intentar fer una feina de prevenció. Nosaltres no diagnostiquem, sinó que fem prevenció. Per tant, no és retirar carnet, sinó veure aquesta gent que condueix, què podem fer per fer aquest control.
Clar. Perquè quantes renovacions...
Sigui reduint temps de vigència, o sigui adaptant el vehicle o la persona a les condicions necessàries perquè pugui conduir en aquests moments.
Bé, quantes renovacions de permisos de conduir s'arriben a rebutjar en una setmana?
No, en una setmana no t'ho puc dir. El que sí que puc comentar-te és que quan estàvem preparant la directiva del 2006 vam fer un estudi i vam veure que a l'estat espanyol s'estaven retirant més de 35.000 permisos a l'any.
Déu-n'hi-do.
Aviam, la trampa està en que si t'ho dic en percentatges em diràs que no.
Clar. Que serà molt poc, no? Perquè se'n donen molts més...
Que estem controlant entre obtencions i renovacions més de 3 milions i mig de conductors, estem parlant d'un 1%.
Ja. Perquè aquí, clar, la iaia Angeleta deia que estaria al carrer cada any...
No, amb ell suposo que per les condicions psicofísiques que el centre li ha vist, creu que és millor fer un control cada any de les seves condicions psicofísiques.
Però el carnet dura cada 5 anys, no? Cada 5 anys.
A partir dels 65, sí, sí. És cada 5 anys. Però els centres d'educació mèdica tenen la potestat de reduir aquest termini de validesa en funció del que vegin a nivell psicofísic en aquestes persones. Ja tinguin en compte que una persona gran ja el CAP ja el fa anar cada X temps a fer una revisió per controlar totes aquestes coses, doncs és lògic que un centre faci el mateix.
Doncs Joan Serra, gràcies per acompanyar-nos.
Una cosa,
sí.
Volia matitzar un tema puntual, que estava parlant aquí sobre la Unió Europea i lo de la revisió dels terminis de validesa a partir dels 65 o dels 70 anys. Aviam, estem en un moment en què aquest tema està en l'aire a Europa. O sigui, la primera lectura que s'ha fet de la Comissió en el Parlament... Hi havia el tema de que per raons d'edat, els de més de 70 anys haurien de renovar cada 2 anys. El Parlament va dir que per raons d'edat, doncs, que per raons d'edat no es podia discriminar a ningú. I llavors, en la segona lectura que es va fer, molt ajustadament, per 22 vots a favor, 21 en contra i dues abstencions, es va dir que això se retirava del tema. I la segona lectura ja no va aparèixer. Ara estem pendents de la tercera lectura, que s'està atreçant moltíssim, perquè al haver-hi eleccions al Parlament, tot europeu, tot s'ha anat atreçant, estem pendents amb què diuen. De totes maneres, hem de matisar també que la DGT té potestat per fer aquests controls més sovint. Per exemple, quan la directiva del 2006 es va dir que les revisions es farien en el cas del grup 1 A i B cada 10 anys, Espanya va dir que a partir dels 65 seria 5 anys, cosa que Europa, que per Europa era 10 anys sempre. Per tant, la DGT sempre té la potestat de decidir si en aquest temps, si a partir dels 60 pot fer o no dos.
Sí, però de moment diu que no té previst.
Edat, perdó, no per raons d'edat, sinó sí. Per raons de seguretat vial o d'accidentalitat, per entendre.
Sí. Molt bé, queda clar la seva puntualització. M'ha demanat
l'altra cosa, si em deixes, i si no...
Molt breument, perquè no tenim temps, si no. Digui.
Vale, perfecte.
Digui.
No, el tema que comentàveu del fer català de trànsit. Volia recordar que la potestat d'aquest tema és de la DGT. Per tant, en els vells temps ja la DGT ens va donar ja uns folletos per fer aquesta informació als nostres conductors.
Sí.
Si ara el secretari de trànsit ho vol fer, també estem encantats de poder-ho fer.
Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. És aquesta proposta de revisar el paper que fan els centres de reconeixements.
No, jo només afegir una cosa final que em sembla molt important, perquè quan es parla d'accidents i de xifres i de controls, l'estat de les carreteres surt, però no se'n parla. Sempre hi ha un lloc, una carretera, on hi ha hagut tants morts, tants ferits, tants accidents. O sigui que l'estat de les carreteres, aquesta revisió, vull dir, se la treuen de sobre i trasladen tota la responsabilitat als conductors. I bé, és veritat, jo no crec que sigui tant l'edat, insisteixo, la revisió mèdica és clau i les que s'estan fent ara no serveixen absolutament de res.
Àlex.
Bé, és evident que posar límit a treure's el carnet o a conduir em semblaria una bestiesa, perquè, evidentment, cada cas és cada cas. Però sí que és veritat que tot té un límit. I llavors sí que és veritat que el paper del centre mèdic és vital. El centre mèdic el que fa també és el que també li deixa o no la DGT. Potser ells també farien un examen més exhaustiu, però és el que hi ha, és el sistema. Si parlem, per exemple, de com es treu un al carnet i si la formació és l'adequada, és el mateix. Al final hi ha una cosa que és el sostre, que és on està la DGT, que és qui ens deixa o no ens deixa fer més.
Però estem parlant d'un debat europeu, per tant la DGT és un dels organismes que, evidentment, sí. Dintre del país de torn és el que és, però si parlem d'Unió Europea, ha d'haver entitats que estan per sobre, i quan es parla de revisió de morts i d'accidents és per alguna cosa, per canviar, no per seguir igual.
És a dir, que no són valents al final, ni des d'aquí ni des d'Europa, per agafar per les banyes, veritat, i dir, no, ja està bé.
I sobretot la por a la crítica de l'edatisme que hi ha en aquests moments, perquè estan tots els cercles.
Això és un altre meló que ja obrirem un dia, però que és el fons de la qüestió.
Però
sí,
aquest sector és el conservador, i insisteixo, el PP europeu, els partits conservadors...
Dóna vots.
Són els que... Dóna vots. Sí, clar, sí. No tocaràs aquest segment de la població. És el que s'està cuidant, que em sembla bé que vulgui cuidar tothom. Ara, revisió mèdica i estat de les carreteres. Seguretat vial.
També cal tenir en compte que aquests centres de renovació no tots tenen accés al sistema públic de salut. Per tant, tu pots anar-hi en aquell moment que estiguis molt bé, però que el teu historial sigui una mica complicat.
Sí, es podien creuar les dades, també, no? De persones que sí... tu no estàs bé. No, jo estic molt bé. No, mira, aquí tinc un informe que diu que tu no estàs bé.
Però això no passa.
No.
Àlex Raquena, professor d'autoescola, gràcies per acompanyar-nos. Núria Ribó, com sempre, gràcies. Silvia Solana. Fem una pausa. De seguida, Jordi Celles. Ara parlem de l'ideal.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol es pot acumular a les artèries i ser un risc per al teu cor. Cuida't i pren Danacol cada dia. Redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris de vegades no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillones hem preferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillones, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta.
Al final no em queda sopar. Vaig al teatre amb la Mia.
Una altra vegada?
Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Tenim amb nosaltres el Pedro, membre del moviment hippie. Digue'ns en què consisteix aquesta forma de vida.
Ser hippie va molt més enllà d'un mateix. D'alguna manera transcendeix l'aspecte materialista i se centra en un pla més naturista.
I aquest rasca que portes?
Ah, és un rasca Flower Power. És que sóc hippie, però no tant.
Nou rasca Flower Power de l'11. Amb premis a l'instant de fins a 120.000 euros i molta diversió. Rasca Flower Power de l'11. Dona una alegria a l'esperit.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio. Un minut, arribarem al punt de les 11. Jordi Selles, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt content, feliç. Bueno,
això, home, t'ho diràs, perquè això de Jules Verne, tothom parla d'això, Jordi. O sigui, que cada setmana he rebut no sé quants whatsapps. Ja has anat a veure això del Centre d'Arts Digitals de Barcelona, de l'Ideal? Dic, bueno, fa el Selles, i em vam parlar una mica la setmana passada, dic, però encara no hi he anat.
Era el gran repte per nosaltres, abordar la figura de Jules Verne, fer-ho d'una manera potent, i el primer cap de setmana, quan obres una cosa d'aquesta, sempre tens aquella barreja de nervis.
Va ser un èxit.
Sí, ho ha estat, i estem, vaja, per això et dic que doncs, feliços.
Ara el que farem és una visita virtual pels nostres oients, per sí. La ràdio. Sí, serà sí. Després de les notícies de les 11.